Jo avui aquí a la cabina de l'estadi tinc la satisfacció de tenir un vell amic, ja es pot parlar materialment de bellesa en aquestes situacions, que és en Josep Maria Casanovas. Tots vostès saben que parlo d'un dels fundadors del diari Esport, actualment és editor d'aquest diari, conseller del grup Z, però jo el tinc aquí perquè acabo de publicar La Catedral del Barça, que és un llibre que... tothom en parla, tot arreu en parla, els programes de la... M'han dit que avui estaves a la tele, al club, etc. No? Però jo, personalment, que l'he tingut, que l'he fullejat, que l'he llegit, vull felicitar-te perquè crec que és un llibre que feia falta i que és un llibre que està molt bé. De manera que, més enllà de l'amistat, més enllà de la voluntat que tingui molt d'èxit i tot això, com a culer i com a periodista, crec que és un llibre francament interessant, de manera que moltes felicitats.
En primer lloc, vull agrair-te, Joaquim Maria, aquestes paraules tan caloroses, tan càlides per mi... Que tu em diguis que el llibre t'ha interessat, per mi és una satisfacció.
És veritat.
És una satisfacció. Jo l'he fet amb molta il·lusió. M'ha portat molta feina, perquè un llibre històric a nivell de documentació porta molt de treball. Però jo crec que el resultat, vull dir, està aquí, la gent està satisfeta, perquè els barcelonistes, sobretot la gent jove, no coneixia la història de la seva casa. És a dir, no sabien que els terrenys s'havien comprat l'any 50, qui ho havia fet, tota la problemàtica que vam a Madrid.
Potser alguns directius tampoc.
Exacte, jo crec que també. Jo també, també hem donat documentació per molta gent que probablement no estaven assabentats d'aquest tema.
De fet, hi ha com una certa moda com si el Barça només s'hagi de mirar des d'aquests darrers anys, com si s'hagi oblidat una miqueta tot aquell passat tan històric i que és el fonament del club, no?
A veure, jo crec que hi ha dues dates molt importants a la història del Barça. 1899, evidentment, Joan Gamper funda el club, i l'altra, el 1957, quan el Francesc Miró Sanz tira endavant un projecte contra la voluntat política de Madrid, sense un duro, només amb el recolzament i amb la fe dels socis barcelonistes. Per tant, jo crec que tant el Miró Sanz com l'arquitecte, que va ser un avançat al seu temps, un visionari, el Francesc Mitjans, no han estat valorats, i jo, en certa manera, amb aquest llibre també els vull retre un reconeixement.
L'altre dia a la colla em llegia un email d'un oient que, perquè parlaves de mi en alguna pàgina, cosa que també vull agrair-te, volia participar a la transmissió, i jo deia, hi ha una fotografia a les primeres pàgines del llibre del projecte de Mitjans, que es veu un projecte amb unes línies, amb un concepte d'arquitectura, diríem, de cara a futur, que mira cap endavant. I al costat hi havia una fotografia d'un altre model que recordava, en fi, aquells edificis, si se'm permet l'expressió, amb tot respecte, carrinclons, barrocs, recarregats, ancorats en el passat, no? Pensar que això va anar del fil...
Un any. Hi havia un any de diferència entre el primer projecte, estava signat per un arquitecte català, Eusebi Bona, i el va demanar l'Agustí Montal i Galuart, que era el pare de l'Agustí Montal, que després va portar el Cruyff. Aleshores, quan va comprar els terrenys, va demanar un projecte inicial i va ser aquest. I quan va arribar el Miró Sanz, va tindre la valentia de dir no, aquest camp l'ha de fer el meu cosí. Imagina't ara que el president la porta i que el camp el farà el meu cosí. Bueno, hi hauria un escàndol. Bueno, doncs el seu cosí era el Mitjans i fou un home que va inventar aquesta grada elíptica. És a dir, abans els camps es feien amb laterals i amb
corners
simètrics. I ell va inventar això i ja va posar la tercera graderia, que no es va construir fins l'any 82. Per tant, jo crec que aquest camp té una història molt maca i... A partir d'ara, evidentment, la història l'escriurà en Foster, perquè el del Foster serà una altra cosa fantàstica.
Ens hauríem de recordar de Kubala, perquè Kubala va ser qui va omplir les corts i qui va fer pensar que aquell camp s'havia quedat petit. I ens hauríem de recordar també de l'Ajuntament de l'època que va requalificar les corts.
Bé, cuidado. Amb aquest tema va haver un problema molt gran. El Miró Sanz va fer el camp i es van quedar endeutats. Aleshores, com que des de Madrid no ens van donar la requalificació de les Corts fins 1966, fins 9 anys després d'inaugurar el camp, es van quedar sense un duro. No van poder comprar bons jugadors i el Miró Sanz va haver de sortir per la porta de servei i va haver de dimitir. Per tant, va ser aquella sortida forta del Madrid amb el Di Stéfano i aquelles Copes d'Europa. Aleshores, jo crec que aquesta requalificació de les Corts va arribar molt tard, però, evidentment, es va aconseguir que la deuta quedés a zero.
Saps que el dia que van posar la primera pedra d'aquest camp, el meu pare em va agafar, em va pujar amb un tramvia i per un camí ple de fang i de pedrots vam venir a parar aquí a la primera pedra?
Aquesta primera pedra van vindre 40.000 barcelonistes, que ja al llibre hi ha una foto de l'esplanada, que és sorprenent, 40.000 barcelonistes a la primera pedra, i la primera pedra aquesta és la mateixa que va col·locar el Joan Gamper a l'any 1922 com primera pedra de les Corts, que també jo crec que és una miqueta, vull dir, que es veu el simbolisme i l'extensió de la mà del Gamper fins a aquest estadi.
Quant em va costar aquest camp?
Aquest camp va costar, amb il·luminació i tot, 288 milions de pessetes.
Perquè la il·luminació la van fer ja des del primer dia.
No, la van fer 2 anys després, i es va inaugurar amb el primer partit de Copa d'Europa contra el CNA de Sofia. Aleshores, aquest camp ara diuen que el nou camp costarà 250 milions d'euros. I aquest va costar 280 milions de pessetes. És a dir, que ara diríem 1,7 milions d'euros, un pis de luxe d'ara.
En el llibre reculls tota la història del camp, els partits que s'hi han jugat...
Sí, jo faig, en primer lloc faig una història dels inicis del camp, de tots els camps que ha jugat el Barça al llarg de la seva història, i després faig un capítol que és any per any. I finalment faig un últim capítol que dic que és un estadi per sempre, i amb aquest estadi per sempre jo crec que no es tindrà que tirar a terra com Wembley i es podrà fer el nou camp sobre aquesta base. I tampoc sortirà mai de la ciutat, perquè puc explicar també, que ho dic al llibre, que fa 4 anys l'Ajuntament va fer un estudi la possibilitat de treure el camp fora d'aquí, i els problemes de tràfic que causaria d'embussos a l'entrada i sortida de Barcelona seria terrible.
Parlem del camp a partir d'ara, perquè aquest camp compleix 50 anys, val a dir que amb una gran dignitat, perquè aquest camp no sembla un camp vell. No,
per dins és fantàstic. Per dins és molt més maco per fora. Per dins, jo crec que ara estic aquí a la teva cabina de transmissió i realment és majestuós, és impressionant.
El risc és que l'ampliació li prengui alguna d'aquesta personalitat?
Bé, jo el que crec és que el Foster farà un icono de Barcelona. És a dir, això és un camp que està fet amb la fe dels barcelonistes i amb molt de ciment. I a partir d'ara serà nova tecnologia, futurisme, molt de cert i molt de vidre. És a dir, serà una altra història. Però jo crec que també marcarà una fita molt important, perquè el futbol s'ha convertit en un espectacle. I dintre d'aquest espectacle, Foster i Barça, jo crec que serà un binomi molt positiu.
En un espectacle i en un negoci. El Jordi Borda i la Ruth Vilà han estat seguint molt atentament totes les notícies d'aquestes darreres hores, així com la resta de companys de la transmissió, encapçalats pel Ricard Torquemada, sobre la roda de premsa que va fer ahir el club, és a dir, la directiva, manifestacions del directiu Franquès, el responsable de patrimoni, i també les reaccions que heu palpat aquestes darreres hores. Algú vol marcar alguna idea, fer algun comentari, alguna pregunta?
Doncs que l'estètica sembla serà això que deia ara el Josep Maria, amb materials nous, i que segurament tindrà com a referència, tot i que llunyant, l'Allianz Arena de Munic.
S'assemblarà a l'Allianz Arena de Munic?
No, a veure, l'Allianz l'ha fet el Herzog, que era un dels tres finalistes, l'altre finalista el Ferrater.
Perquè Foster va fer Wembley.
Exacte. Ara bé, hi haurà una cosa que s'assembla a l'Allianz, com diu molt bé, i és que per fora tindrà una il·luminació que recordarà per un costat els colors blaugranes i per l'altre costat la senyera. És a dir, l'estadi serà lluminós per fora, com és l'arena.
M'han dit que el projecte de Ferrater era molt bo. És més, m'han dit, si Ferrater no es digués Ferrater i es digués Foster, hauria guanyat.
Home, això ho he sentit jo molta gent avui també, al carrer. Al carrer deien, escolta'm, com és que no un arquitecte català?
Doncs la clau és perquè Foster té nom al món, perquè Foster t'obre portes, perquè Foster té més labor, més xic, més contactes...
Perquè està en primera línia mediàtica mundial.
És veritat, això?
A veure, el projecte de Ferrater té una cosa, jo no l'he vist, però té una cosa molt important. Els veurem tots perquè s'exposaran els 10 projectes del Col·legi d'Arquitectes, que havia intentat fer una simbiosis amb el que és la línia d'en Gaudí. És a dir, havia intentat aquelles branques, aquelles finestretes estretes il·luminades, i li volia donar una personalitat molt catalana. Però bé, jo crec que en un món tan globalitzat, doncs les marques guanyen.
Una pregunta, feia falta l'ampliació aquesta?
A veure, jo crec que l'ampliació serà minsa,
perquè ara hi ha futbol per televisió, no? És a dir, el gran negoci del futbol és la televisió. Pensar que la gent vindrà d'aquí 20, 30 anys al camp... És...
Però no facis emocionar tots aquells socis que estan fent cua per tenir un abonament, perquè no, segurament no els hi tocarà, perquè...
Augmentarem 10.000 places, no?
Sí, però d'aquestes 10.000 probablement hi hagi 3.000 que seran per llotges de luxe. Aquí el que es pretén és que la gent pugui vindre a les 12 del matí al camp del Barça, deixar el nano en un parc infantil, ell passejar, anar de botigues, dinar en un restaurant, fins i tot anar a un cinema, i a les 7:30 de la tarda al futbol.
És a dir, fer un dia a Barça, no?
Com a Estats Units, que la gent, quan va a un gran esdeveniment deportiu que li costa molts diners, s'hi passa tot el dia. Aquí el que és increïble és que hi ha gent que surt mitja hora abans per vindre al camp de Barça, i 5 minuts abans d'acabar el partit ja surt corrent.
Però això un cop a la setmana o un cop cada 15 dies rendirà?
Bueno, i la comarca no es visita. És a dir, jo crec que, vull dir, si han aconseguit a nivell turístic que el tour de l'estadi sigui un èxit, jo crec que... A més, aquí hi ha un barri universitari molt important, aquí hi ha un barri com és Hospitalet i les Corts...
Què diuen els veïns? Què diran els veïns?
A veure, jo crec
perquè
que...
els veïns es van oposar a un projecte de Núñez.
Jo crec que els veïns, si els hi expliquen bé, al final estaran a favor. El problema és que l'altra vegada els hi van donar ja tot beneït. Jo crec que la gent se li té que explicar la cosa, i no si... És que estem parlant d'un projecte que trigarà com a mínim un any per tindre permisos, i després 3 anys de construcció.
I sembla que mentre es construeixi tothom podrà continuar venint al camp, és a dir, que els abonats no es veuran perjudicats per aquest fet.
És que, clar, si no, la gent com pagarà l'abonament? Clar, si no pots anar al camp, no poden anar a Montjuïc, perquè l'aforament de Montjuïc són 45.000 i aquí hi ha 90.000 socis.
Ai, que no passi com l'estació de Sants.
Esperem que tingui que vindre de Madrid arreglant-ho.
Bé, parlant dels equipaments, val a dir que hi ha un projecte molt important, que és les arenes a Barcelona, també amb un espai que també tindrà una personalitat molt especial. Hem de veure com es conjuminen i com es coordinen tots aquests grans equipaments de la ciutat i de l'entorn de l'àrea metropolitana. És a dir, tot això és una qüestió que a mi em sembla que l'hauran calculada, però que també té un risc. Espero que sigui un risc calculat i que a la llarga tot pugui anar... vagin sortint els números, perquè aquesta és una altra. D'on sortiran les peles?
A veure, el primer punt és que necessiten també la requalificació de la zona del miniestadi. Per tant, si no hi ha els diners de la requalificació i d'unes zones que hi ha allà per fer viviendes oficials, també s'està parlant de fer residències per estudiants i tot això.
És a dir, que indirectament estem forçant allò que en diuen el pelotazo.
A veure, estem parlant d'una operació immobiliària per un costat i d'una operació urbanística. L'Ajuntament també vol que aquestes obres acabin amb totes les obres d'obertura de la ciutat per l'entrada de la Diagonal. És a dir, el Polo queda partit pel mig, la Diagonal és un embut i es vol que hi hagi dos vies d'entrada. És a dir, és la culminació de la Diagonal per la part nord.
Avui l'Hereu amb entrevistes al Barça s'hi posava bé.
Sí, jo crec que amb un projecte del Foster, amb aquesta il·lusió i amb el Barça, es té que lluitar. Tots els clubs del món ho han fet. Tots els clubs del món ho han fet. I portar aquest estadi fora té més problemes que tindre'l aquí. Ara bé, jo crec que l'Ajuntament es té que comprometre també, en 4 o 5 anys, a posar una estació de metro aquí. Això és obligatori. Això és fonamental.
I un altre a l'aeroport, clar.
Deixem-lo. L'aeroport, com que volen baix els avions, deixem-ho. Escolta, jo vull contestar al Francisco, okay, que deia per què la premsa no deia tot allò que t'havia estat escoltant.
L'e-mail que ha llegit la cosa.
El Francisco, sí.
Sí. Bueno, a veure, jo crec que té tota la raó, Francisco, i jo li explicaré molt clar. La premsa només pot publicar aquelles coses que pot demostrar. I com ell va veure amb aquesta fotografia, no es deixen fer fotografies, no hi ha ningú de cap sala de festes que vulgui donar testimoni d'això. Nosaltres tot això ho sabem, però quan ho expliquem, fins i tot la directiva i l'entrenador la temporada passada deia, és mentida. Quan, cada dia que venia al gimnàs, el Ronaldinho venia a dormir perquè se n'havia anat a dormir a les 6 del matí. Però com que no podem demostrar-ho, i a sobre el club diu que no és veritat, aleshores quedes tu com un mentider. Llavors pots quedar una vegada com mentider, però més no, perquè al final perdrem la credibilitat malgrat que diguem la veritat.
El que insinuava també l'oient és que moltes vegades nosaltres amb les promocions i amb els objectes de negoci i amb les entrevistes necessitem que els jugadors estiguin contents amb els periodistes.
No, però a veure, això és un contracte. Nosaltres per cada promoció que fem paguem al Barça i tenim dret a utilitzar els jugadors per les promocions. Per tant, això és un tracte estrictament professional i comercial.
La conversa seria apassionant i naturalment si entrem en aquest terreny podríem comentar moltíssimes coses, però ja passem 3 minuts de 8:45 amb la catedral del Barça i la Jumeria Casanovas. Hem començat, ara ens estem embolicant i ja m'estàs agafant per aquí darrere.
Vull donar una dada que dona el llibre. A veure si sap algú de tots aquests cronistes tan importants que tens aquí a la transmissió, quants partits ha jugat la selecció espanyola aquí i quina és l'última vegada que ha jugat la selecció espanyola aquí al Camp Nou.
Quants partits ha jugat la selecció espanyola al Camp Nou? S'obren dits d'una mà, companys?
Home, no. L'última és la del 92, no? L'Espanya-Polònia de la final, deu ser.
Bueno, això era selecció olímpica, no era absoluta.
Absoluta, demanaves, eh? Absoluta, jo no.
Bé, la pregunta és, s'obren dits d'una mà o no?
Sí.
Sí. Algú diu que no s'obren dits d'una mà?
No.
Ningú no ho diu?
No.
Ningú? Doncs perdeu tots.
No.
Perdeu tots.
Però deu fer molts anys.
Com veus els col·laboradors que tenim?
No, Josep
Maria?
A veure, jo només vull dir una cosa. L'última vegada que va jugar aquí a Espanya va ser l'any 1987. I només ha jugat, amb tota la història, els 50 anys del Camp Nou, un partit oficial, que va ser el 30 d'abril de 1969, una Espanya-Jugoslàvia.
Aquest és el que sabíem nosaltres.
Bueno, per què dic això? Pel tema de Catalunya. En canvi, Catalunya porta ja 10 partits aquí.
Em permets un moment... Espanya ha jugat, la selecció espanyola ha jugat aquí 5 partits, per això deia que no són. La pregunta tenia intenció, perquè no és que no en sobri, ni en sobra ni en falten, justament 5.
Anava a dir quants dits tens, tu.
Una Espanya-Itàlia, una Espanya-França, una Espanya-Jugoslàvia, una Espanya-Anglaterra i una Espanya-Holanda. En canvi, partits de la selecció catalana, quants diries que n'hem jugat? Sobrarien dits amb les dues mans?
Tampoc, no? Perquè el Josep Maria ens ho acaba de dir.
10. No hem jugat 10. Aleshores, jo crec que és molt important això, i ara jo estic una miqueta preocupat de que vulguem fer un partit polític en vez d'un partit de futbol. Jo estava a favor de que juguessin contra els Estats Units.
Parles del tema de Gibraltar,
Del tema de Gibraltar. Jo crec que hem de fer partit de futbol. Aquí hem jugat contra Brasil dues vegades. Hem jugat contra Argentina. Hem jugat contra Paraguai. Hem jugat contra Xina. Hem jugat contra Xile.
Contra Rússia.
Contra Rússia. Sí, sí. I ara volgué jugar aquí per jugar contra Gibraltar. Jo crec que el prestigi de la selecció catalana no es té que posar en joc en un partit que només tingui un aire polític. Si és esportiu, per descomptar, però és que la selecció de Gibraltar ningú sap a què juga, ni quins jugadors té, ni quin campionat juguen.
Gibraltar només ha jugat partits amistosos, no ha jugat mai cap partit oficial. Va jugar el primer partit enfront al Sevilla l'any 23, va perdre clarament davant el Sevilla i ha participat en moltíssimes poques confrontacions internacionals. Val a dir, però, que com a federació Gibraltar és de les més antigues del món, perquè va ser fundada abans que el Barça. Això és un fet curiós. La federació de Gibraltar com a federació de futbol és més antiga, la qual cosa tampoc ha de sorprendre. Els anglesos aquells que anaven a Rio Tinto, els vaixells aquells que portaven sobretot població britànica a la península i a Europa, que van fer que, per exemple, el primer partit a Vigo jugués amb un vaixell, amb gent de Vigo, que va pujar al vaixell a jugar. Una cosa, per altra banda, bastant curiosa. Doncs podria explicar que Gibraltar es fes una federació de futbol l'any 1896. Tot i que, com diu el Joan Maria, com a tradició, no en té cap, eh?
No en té cap, no en té
cap. En canvi, té molta tradició al camp del Barça. Gràcies per aquest llibre, Joan Maria, per aquesta magnífica catedral del Barça, que espero que tots els culers la puguin valorar de la manera favorable que la valoro jo personalment. Et dono les gràcies i et desitjo molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i que triomfeu aquesta nit.
Esperem que triomfi el Barça, que és finalment el que ens convé sempre, eh?
Jo crec que ens convé a tots.
Una abraçada.